Les 10.
El suplement. Amb Roger Escapa.
De seguida, la Maica Navarro, el suplement. Després, conversem avui amb Francesc Serés, que ve a presentar el seu últim llibre, El primer any. Aquesta hora és notícia que el president de la Generalitat rep patronal i sindicats per abordar les conseqüències econòmiques que la guerra a l'Iran pot tenir per Catalunya, Eva Compte.
Sí, el president Illa ha convocat ara a les 10 aquesta reunió extraordinària del Consell del Diàleg Social de Catalunya al Palau de la Generalitat. També hi assistiran per part del govern la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper. N'ha de sortir un full de ruta per donar resposta a la crisi energètica provocada pel conflicte a l'Iran. Mentrestant, sobre el terreny, l'Iran entra en la segona setmana de guerra amb una nova jornada de bombardejos que afecta tota la regió de l'Orient Mitjà. Aquest matí, el president iranià ha anunciat que suspèn els atacs contra els països del Golf, però que es reserven, diu, el dret de contraatacar si reben bombardejos provinents dels seus veïns. Massoud Pezeshkian també els ha demanat disculpes poc després d'una nova onada de míssils contra diversos països de la regió. Molts han estat interceptats, però en alguns casos, com els Emirats, han obligat a tancar durant una estona l'aeroport de Dubai.
He de demanar disculpes en nom meu i en nom de l'Iran als països veïns que han estat atacats per l'Iran.
El president iranià ha afegit que l'exigència nord-americana de rendició és, diu, literalment un somni que els Estats Units s'enduran a la tomba. I a casa nostra avui hem sabut que un jove de 20 anys va morir dijous atropellat a Cornellà de Llobregat mentre travessava el carrer mirant el mòbil. Fonts municipals han confirmat a Catalunya Ràdio que el noi anava mirant el telèfon i no s'hauria adonat que el semàfor estava vermell. Una moto el va atropellar. Com dèiem, va ser un accident mortal. I en esports, victòria del Madrid al camp del Celta per 1-2 amb un gol de rebot de Fede Valverde al descompte, al minut 94, un gol molt protestat pel Celta per una possible falta prèvia a la jugada i que permet al Madrid situar-se un punt del Barça de manera provisional. El líder, el Barça, juga aquest vespre a les 9 al camp de l'Atlètic Club de Bilbao amb rotacions anunciades per l'entrenador Hansi Flick. Abans, a un quart de 5, jugarà a Llevant Girona amb la baixa de Brian Hill, que estarà al voltant d'un mes i mig sense jugar per una lesió al genoll.
João.
É José.
É espinho.
Na mão.
É corte.
No pé.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau.
É pedra.
É o fim
do caminho.
É resto.
De toco.
É pouco.
Sozinho. É passo. É uma ponte.
É sapo. É uma rã.
É belo horizonte.
É febre terçã.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
El suplement amb Roger Escapa.
Passen 2 minuts de les 10.
L'hora negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia, bona hora.
Hola. No fotis. O sigui, no es pot ser tan... O sigui, no es pot ser tan cabron amb totes les lletres. És a dir, no sobrevisc els taurons, tigres, i em tombarà un mosquit.
A veure, a poc, un moment. Silenci. Tenim un mosquit que està... Tenim un mosquit que està fent interferències a l'antena de Catalunya Ràdio. No us espanteu, som nosaltres. No, el transistor no s'us ha espatllat. A veure, aquest mosquit és d'aquests que es fot aquí l'orella i... Oh! Desagradable,
eh? I que, a més, no el veus i el vols matar i no el trobes.
A veure, avui la Maica Navarro no és a l'estudi de Catalunya Ràdio. Ens està sentint, és a Catalunya, és a casa seva, no està caçant taurons. Tampoc està caçant mosquits. A veure, tens un problema, una dolència física. Què està passant, Maica?
Doncs bé, que tota la setmana passada em vaig trobar molt malament, pensar febre, un dolor muscular, articulacions, i que jo vaig atribuir, doncs, a una grip. De grip, jo, que de fet acostumo, no m'ha acostumat a donar la grip, però pensava, bueno, doncs tens la grip, doncs la febre, doncs la grip, jo què sé. I vaig trucar al meu metge de confiança i em va dir, escolta, doncs paracetamol, una mica antiinflamatoris pel dolor, però és que la cosa anava més, o sigui, era Va haver una nit que vaig estar, o sigui, jo crec que com les dones, o sigui, és que no sabia com posar-me. I vaig tornar a trucar i dic, escolta'm, és que això va més, és que no té sentit. I em van preguntar, has viatjat fa poc, per casualitat? Dic, sí, correcte. I on has estat? Una illa al sud de Maldives. I que t'han picat els mosquits? Sí, sempre em piquen els mosquits. Jo sóc un... Soc Diana dels mosquits, i diu, vale, molt bé, doncs pots venir cap aquí, i res, doncs van fer analítiques, i bé, i el Servei de Medicina Tropical de Can Ruti em va confirmar ahir amb les analítiques que era una infecció viral, i aleshores el dilluns li hem de posar el nom al bitxo que m'ha picat, o Zika, dengue o chikungunya, que és el més probable.
El més probable. Sí. És un mosquit que s'ha enamorat de tu, vaja, Maica, eh? És un mosquit que t'ha petonejat massa fort.
Chikungunya, que és bastant més habitual del que sembla. El nom és molt... bueno, no sé si s'ha enamorat, però saps que el que em fa molta ràbia és que jo, que he viatjat moltíssim i he anat a puestos molt complicats amb temes de mosquits i mai he patit res d'aquestes coses, i això que era una tonteria i que jo vaig preguntar abans d'anar, hi ha mosquits? I em van dir, no és temporada. Tot així, jo sempre vaig carregadíssima d'antimosquits perquè em piquen molt i em banyava i em piquen per tot arreu. Per tot arreu. Que t'expliqui la meva mare, de petita, me picaven els ulls, o sigui, era un horror. Em piquen per tot arreu, per tot arreu. No sé, és un
doncs,
horror.
Però
no vaig ser l'única a la que van picar, perquè hi ha d'altres del grup de bussejadors que també al Javi Riz també li van picar, però mira, el meu és que és una... És com que et toca la loteria, que és molt improbable. Doncs això també és improbable. Però vaja, sí. I bueno, i ara dilluns hem d'esperar quin és el nom del bitxo per afinar una mica el tractament, i és molt de repòs, perquè el problema que té no és perillós, ni contagia ni res. El problema és que si no es cura bé, tens la dolència, que és el dolor articular, es pot quedar cronificat. I clar, això sí que no ho puc, ho haig d'evitar, perquè... caminar se'n fa un munt, o sigui, és horrible, és una sensació terrible, però bueno, ja està, explicada la batalleta, anem amb els dolents.
Doncs que es millori molt aviat la Maica Navarro, amb una setmana que la feina se li ha girat de valent. El més immediat és que a aquesta hora els bombers continuen la recerca a Llinars del Vallès per localitzar el conductor d'una furgoneta que el riu Mugent va arrossegar ahir al migdia quan travessava una passera tancada per la policia local. Continua aquesta recerca a aquesta hora, encara no han trobat el cos, però és evident que aquest temporal va a la baixa. Ràpidament, Enric Agut, el tinc aquí, eh? Enric, bon dia.
Hola, bon dia.
Temporal bon dia. Que va a la baixa aquestes properes hores, però tot i així no ens podem relaxar perquè tornarà a ploure, eh?
Sí, és una llevantada que remet, però igualment aquesta tarda poden caure alguns ruixats. Ara han parat després d'un matí que ens ha portat aigua a força comarques, i cap allà al migdia, o abans del migdia, mig matí, poden tornar alguns ruixats per les Terres de l'Ebre, i després, mica en mica, migdia, tarda, arribar a més sectors. On hi haurà poca aigua serà comarques de Girona i zones pròximes. Allà sí que va una cosa, serà anecdòtica, hi ha una cota de neu de 1.600 metres, però sí, el titular és que la llevantada ha acabat, però un cap de setmana a estones poden caure alguns ruixats, per exemple, aquesta tarda, i novament també demà a la tarda, perquè demà diumenge al matí sembla que el temps respectarà bona part del país.
Molt bé, doncs aquesta és la situació pel que fa al temps. Gràcies, Enric, fins ara.
Fins ara.
Els bombers han piulat fa una estona, si les condicions meteorològiques ho permeten, enlairarem mitjans aeris. La recerca la fem per la llera del riu, revisant marxes i punts vulnerables des del punt on va ser arrossegat el vehicle fins 5 quilòmetres aigües avall. Maica.
Sí, pensa que el vehicle va ser trobat gairebé que un quilòmetre i mig d'on ell es situa, que perd el control, i des d'on ell fa aquest conductor desaparegut fa les trucades a diferents familiars i al 112. Bueno, després s'haurà de concretar, és cert que diferents mitjans oficials han assegurat que aquella zona estava perimetrada, i sempre que hi ha aquestes previsions de pluja, ja d'una manera pràcticament mecànica els serveis bombers o protecció civil ja talla aquest accés. Però bueno, prevenció, riscos i el que tots sabem i pensem que no ens passarà mai, i bueno, el més important ara és que bombers doncs, localitzi el més aviat possible aquesta persona per la tranquil·litat de la seva família.
5 minuts per arribar a un quart d'11 del matí. Una altra de les notícies relacionades amb els Mossos d'Esquadra que ens han sorprès aquestes últimes hores, Maica, és que l'excap dels Mossos, Eduard Sallent, ha anunciat que demana una excedència i deixa el cos policial. Plegarà a finals de mes. Recordem que era el cap dels Mossos el dia del retorn fugaç de Carles Puigdemont, per tant, és una figura que coneixes bé, Maica, i que, doncs, últimament doncs, havia quedat relegada a un segon pla, sobretot des de l'arribada dels socialistes a la Generalitat, Maica?
Sí, tots els que fem successos coneixem l'Eduard, el comissari Sallent. Pensa que una trajectòria policial porta més de 30 anys al cos de Mossos d'Esquadra, on va entrar de manera vocacional. Ell no ha anunciat res, de fet, ell manté un silenci i una discreció absoluta. Va ser la companya de la Rebeca Carranco qui ens va sorprendre a tots, anunciant i publicant aquesta informació, i és que plegava, havia demanat aquesta excedència. De fet, la publicació del País, que tots vam poder confirmar i després, darrere d'ella, vam anar explicant, va agafar el comissari amb una reunió telemàtica amb els seus comandaments de la Regió Policial Metropolitana Sud, que és ell on està des que, com deies, va, doncs, els socialistes, la consellera Núria Parlon, va decidir doncs, desplaçar-lo a una altra regió que és el que ell va escollir perquè es va decidir un canvi al capdavant del cos, que és el Miquel Esquius, qui és ara. Ens va sorprendre a tots, o sigui, de veritat, però a tots els periodistes, però també a molts Mossos d'Esquadra, perquè ell havia demanat aquesta excedència i havia estat un moviment molt, molt discret, i entenc que més enllà de les policies de la seva absoluta confiança, que considero que ja són amics, molta, molta, molta gent que també treballa colze a colze amb ell a la regió no en sabien res. Ell no ha parlat, no ha explicat els motius. Insisteixo que sorprèn, perquè, però vaja, tampoc ha facilitat cap dada de cap a on anirà, i segurament doncs, estic segura que deu tenir altres plans. És una excedència, això vol dir que no vol dir que ell pugui retornar en algun moment. I pensa que en aquests moments és veritat que en els últims temps, més enllà d'aquest episodi que va coprotagonitzar d'alguna manera, i recordaves que aquest 8 d'agost del 2024 ell comanava el cos de Mossos d'Esquadra, quan el president Puigdemont fa aquesta reaparició, marxa, i ell, doncs, al cap de dos dies protagonitza una roda de premsa absolutament esperpèntica, on arriba a comparar el president de la Generalitat amb el Jimmy Jam. No va ser segurament el seu millor dia, d'Eduard Sallent, però, i ell és conscient d'això, però bueno, un cop això va finalitzar, hi ha una investigació judicial per aquesta investigació. També és veritat que aquesta investigació s'ha fixat en els Mossos, que presumptament va donar suport al president, però exonera de qualsevol responsabilitat a la institució i a aquest dispositiu, que evidentment no va estar a l'alçada, perquè el resultat va ser que Puigdemont va entrar, va saludar i va marxar davant de 2.500 policies. Més enllà d'això, en aquests dos últims anys ha estat liderant aquesta regió, i a veure, fa dos dies doncs, el balanç del Mobile, que és a la seva regió, doncs, presentava unes dades delinqüencials immillorables, va estar a sobre i el van veure, jo el vaig veure, vaig parlar amb ell el dia de l'accident de... terrible accident a Gelida, on va morir un maquinista, i també va estar a l'endemà de la mort d'Isaac Andic a la muntanya de Montserrat, i va estar acompanyat allà als seus companys. Hi ha un episodi que ha quedat en l'aire i que ha estat determinant. Evidentment, Eduard Sallent, en els últims temps, és veritat que hi ha hagut un episodi recent que també l'ha incomodat, perquè s'ha sentit desautoritzat, i és en aquests moments la cúpula de Mossos d'Esquadra està fent molts i molts i molts canvis a tota l'estructura, aprofitant doncs, la nova jornada d'inspectors, d'intendents, estan fent molts canvis, i un d'aquests canvis va ser agafar el número 2 d'Eduard Sallent i enviar-lo a una altra comissaria de serveis centrals a Egara.
Hem perdut la Maica? parlant d'aquest moment en què l'Eduard Sallent doncs, ha anunciat que demana una excedència i que deixa el cos, repassant també doncs, alguns moments destacats d'aquesta figura que ha estat important aquests últims anys pels Mossos d'Esquadra i que fa un pas al costat després de protagonitzar alguns dels episodis també dels Mossos d'Esquadra aquest últim temps. Un quart d'onze del matí. Fem una pausa mentre recuperem la Maica Navarro i també us oferim novetats del cas Helena Jubany, perquè noves proves cal·ligràfiques apunten que Santi La Iglesia no va escriure els anònims que va rebre Helena Jubany el desembre del 2021. Aquesta és la conclusió a què han arribat els pèrits cal·ligràfics de la Policia Nacional. De seguida, les novetats del cas Jubany, a veure si realment d'aquí pocs dies s'acaba obrint el judici, amb la Maica Navarro.
El suplement, amb Roger Escapa.
Famílies monoparentals i persones de 55 anys o més que viviu soles, bones notícies.
L'Ajuntament de Barcelona, amb el Pla Viure, convoca ajudes per al lloguer per a aquests col·lectius.
Per accedir-hi, cal ser titular d'un contracte de lloguer d'habitatge habitual i destinar el 30% o més dels ingressos a pagar el lloguer.
Les ajudes poden ser de fins a 400 euros al mes durant un màxim de 12 mesos.
Període de sol·licituds obert fins al 21 de març, tot i que es pot prorrogar o tancar abans segons les peticions rebudes.
Per més informació, consulteu el web barcelona.cat/plaviure.
Vols una cosa més especial per la compra diària? Vine al Corte Inglés. Et sorprendrem amb uns espàrrecs IGP de Navarra Ludosa, uns ous de pagès de Pazo de Vilane o uns plats cuinats amb les millors receptes dels nostres xefs perquè en gaudeixis quan vulguis. Molt més per tu. Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
El suplement, amb Roger Escapa.
Passant dos minuts d'un quart d'onze del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, amb la Maica Navarro, repassant algunes de les notícies destacades de la crònica negra d'aquesta setmana. Helena Jubany, que torna a estar a l'ordre del dia. Santi La Iglesia no va escriure els anònims que va rebre Helena Jubany el desembre del 2001. Aquesta és la conclusió a què han arribat els pèrits cal·ligràfics de la Policia Nacional. Maica, això què vol dir? Que no hi ha proves suficients per afirmar que els va escriure ell o sabem del cert que no ho va fer? Ho dic també perquè recordem que aquests especialistes fa un temps ja van apuntar que Xavi Jiménez sí que havia redactat una de les notes.
Bé, el que diu aquests escrits és que no hi ha proves suficients, no hi ha suficients elements per establir l'autoria de Santi La Iglesia, i en el segon escrit directament descarta que fos Santi La Iglesia. Això ho havia sol·licitat l'acusació particular que representa la família d'Helena Jubany, recordem, assassinada el desembre del 2001, quan només tenia 27 anys, i una instrucció que aporta més de 25 anys. En qualsevol cas, ara la jutgessa el que ha demanat és a la família Jubany: teniu 5 dies per demanar si voleu sol·licitar alguna prova més abans de tancar la instrucció. I a l'advocat del Jubany, el Benet Salelles, ja ens ha explicat que no demanaran res més, que per ells hi ha proves suficients per escriure el més aviat possible a l'escrit d'acusació i anar a judici el més aviat possible, que és el que desitja la família. Per tant, estaríem, podem dir, Roger, a les portes de la fase final i a les portes de marcar ja una data per un judici que esperem, jo crec, que molta gent amb candeletes.
Hauria de ser aquest 2026 ja que comenci aquest judici, Maica?
Uf, estem al març, ja veuríem, no sé si a finals d'anys, però és veritat que en els últims temps les coses han anat com molt ràpides. Recordem que en aquests moments estan investigades dues persones, el Santi i La Iglesia, també comentaves el Xavi Jiménez, a ell sí que se li atribueix, perquè hi ha una pericial de la Policia Nacional que li atribueix directament l'autoria dels dos anònims que va rebre l'Helena al setembre i a l'octubre del 2001. Eren uns escrits que aparentment eren inofensius, era com una mena de lloc en què ella havia d'adivinar i que contenien, a més, acompanyaven les papers d'unes begudes, una horchata i el segon un suc de préssec. Uh-huh. Ella els va veure, de fet va sentir com un estat de, com s'adormia, de somnolència, i de fet l'últim el va portar a analitzar per curiositat, en una farmàcia de la localitat d'on vivia, de Sentmenat, i ja va ser la policia qui va recollir les mostres, perquè ella era morta, i van determinar que aquestes begudes portaven benzodiazepines, que és la mateixa substància, la mateixa medicament que el forense va trobar al seu cos després de ser llançat des de del terrat d'aquesta vivenda de Sabadell. Per tant, tot hem anat molt ràpid. Recorda també que el Sant i la Iglesia va arribar a ser empresonat.
I tant.
I que va estar, doncs, 41 dies a la presó, després de que el seu... 41 dies, sí, va ser empresonat, després de que es determinés també amb un altre pericial de la Policia Científica, de la Policia Nacional, que es va trobar ADN del Sant i la Iglesia al jersei que portava l'Helena el dia que va ser assassinada. Va estar 40 dies a la presó. El seu advocat, que defensa i manté la seva innocència, com el propi i la Iglesia, van fer un escrit a l'audiència que van acceptar, i va quedar en llibertat. Ell manté el seu dia a dia a Sabadell, tot i que sí que no ha tornat a treballar, perquè sé que hi ha un expedient a la feina. Recorda que ell és personal de la Conselleria d'Economia, d'Ensenyament, a la seu a Sabadell, de la Conselleria d'Ensenyament.
Doncs aquest judici per Helena Jubany, pel seu assassinat, que sembla que s'apropa, veurem si és a finals d'aquest 2026 o anem directament al 2027. Maica, un últim apunt també per anar tancant. Els Mossos han detingut un home acusat d'atracar a diversos comerços i a taxistes a punta de pistola. En 48 hores va atracar 5 supermercats i 2 taxistes. Com actuava, on l'han detingut i quin era el seu modus operandi?
Doncs mira, de la mateixa manera que s'ha de felicitar aquests policies nacionals de laboratori de la feina que han fet amb la investigació de Helena Jubany, aquí hem de felicitar els fora de Mossos de la regió de Barcelona. En les últimes 48 hores hi havia un jove que estava absolutament amb una voràgine embogida, amb una revòlver, una pistola platejada que no sabien les víctimes si era de veritat o no, però que amb els que amenaçava, havia assaltat establiments, supermercats de diferents districtes de Barcelona amb molta violència i 2 taxistes, això en 48 hores. Havien diferents imatges de les càmeres de seguretat. Cap dels policies, ni guàrdies urbans, ni Mossos, que treballa habitualment en multireincidents, el reconeixia, l'identificava, i a través de com anava vestit, tot i que canviava habitualment de roba, diferents característiques, els fures, tothom estava al carrer buscant-lo. Era una mena de prioritat. I ahir a la tarda, 2 fura, aquests Mossos de paisà especialitzats en multireincidents, pel carrer Aragó, a l'alçada del número 200, allà a l'Eixample, anaven amb cotxe, els va semblar reconèixer-lo, i bueno, el van anar darrere d'ell, el van aturar, el van identificar, i escolta'm, era ell, perquè portava aquesta pistola platejada amb la que havia comès aquests últims assalts. Era una pistola que finalment és falsificada, és falsa, és una falsificació, però és igual. És una simulada, però la impressió que et dona quan t'estan assaltant és la mateixa. Per tant, encara està a comissaria, passarà a disposició judicial en les pròximes hores, i un respir, perquè estava provocant molta, molta, molta tensió.
Doncs la Maica Navarro, que ha estat molt pendent aquestes últimes hores d'aquest lladre que finalment la policia ha pogut detenir. Maica, cuida't moltíssim, una abraçada ben forta, repòs, molt repòs.
Sí, senyor, ho faré.
I si no ha pogut acabar amb un tauró amb tu, tampoc ho farà un mosquit.
Ja. Tal qual, sí, senyor.
Una abraçada ben forta. Fins ara, cuida't.
És que el sento i se'm posa la pell de gallina, tu. Vinga,
adéu-siau. Adéu. 6 minuts per arribar a 11:15 del matí. A aquesta hora, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha fet una crida fa uns instants a aprovar els pressupostos davant la inestabilitat, diu que genera la guerra a l'Iran. Ho acaba de dir en una declaració al Palau de la Generalitat en el marc de la reunió extraordinària en la qual ha convocat els líders dels principals sindicats i patronals per analitzar les conseqüències econòmiques de la guerra. Ho ha seguit tot plegat la Núria Pujades. Núria.
Sí, ella ha fet una crida a activar els plans per protegir empreses i el teixit productiu català davant del context de guerra. El president admet que no es pot controlar la geopolítica mundial, però sí decidir la capacitat de reacció, en aquest cas, de Catalunya. I per això fa una crida a Esquerra, això sí, sense citar-los, a aprovar els comptes.
Davant de la inestabilitat global hem de generar estabilitat i certeses. Davant de la inestabilitat global, Catalunya no pot posar en risc ni un euro. Davant de la inestabilitat global no podem bloquejar Catalunya. L'estabilitat avui té un nom: pressupostos. No hi ha capacitat de resposta sense recursos. Aquests pressupostos representen el millor escut social davant les conseqüències del context difícil que vivim.
Un context, diu ella, que no donarà treva, per això ha fet una crida a la unitat dels partits i a actuar amb sentit de país per aprovar els comptes.
Doncs aquesta crida a Salvador Illa, aquest missatge adreçat sens dubte als republicans. Demà, a partir de les 9 al suplement, la consellera d'Economia, Alicia Romero, enmig d'aquestes negociacions, serà interessant de sentir-la també. Demà, que és 8M, dia de la dona, una dona amb poder a la Generalitat, que està enmig d'aquesta negociació pressupostària i que ens visita. Veurem si el discurs va en la línia del que ara apuntava el president de la Generalitat. 4:45, pausa, i conversem a l'estudi de Catalunya Ràdio. Acaba d'arribar ja el flamant escriptor amb nou llibre sota els braços, Francesc Serés.
El suplement, amb Roger Escapa.
La igualtat real és un dret. I és el nostre compromís.
La Diputació de Barcelona i els municipis de la demarcació fem polítiques feministes.
Per garantir drets.
Per eliminar desigualtats.
Per construir ciutats i pobles igualitaris.
Per avançar cap a una societat més justa.
Actitud feminista és passar a l'acció i és el nostre compromís.
Fem possible la igualtat. 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Diputació de Barcelona.
Si viviu eufòria al màxim, no us podeu perdre el concert al Palau Sant Jordi. Diumenge 31 de maig farem història. Serem eufòria. Entrades ja a la venda a som3cat.video/concerteufòria.
Com que les millors decisions es prenen en fred, ara al Cort Inglés tens un 25% de descompte en aire condicionat.
Daikin, Haier, Daitsu, Midea, Bosch...
a més, finançament fins en 24 mesos.
A la botiga web i app del Cort Inglés.
Només fins al 22 de març. Finançament ofert per financiar el Cort Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta en les condicions i exclusions al Cort Inglés Pones.
Te compra tu cotxe,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh!
Te compra tu auto, caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh! Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Existeixen tres tipus de negoci. Els petits, els mitjans i els molt grans. Per això la gamma de vehicles comercials d'Opel es presenta en tres mires. Volvo, Vivaro i Movano. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper. Més a opel.es.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, descobrim dos oficis amb història fets per dones: les mocaderes i les remendadores.
El dia del mataport, la mocadera el que feia doncs era parar la sang i remenar-la molt perquè no quedés quallada, i recollir els budells, separar els grossos dels petits.
Quan arriba un barco que a la nit ha pogut pescar i treballar, sempre ve ple de forats. Ens deixen la peça de manera que la pugui remendar.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
Amb tu podria estar i estar i estar, i no voler canviar, i torna a quedar i quedar i quedar, i no deixar-te anar.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Un minut per arribar a 11:15.
Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offer.
Ara al suplement obrim una finestra a l'esperança en un moment en què el món està cap per avall, farcit de lideratges incendiaris com el de Donald Trump. Parlem amb l'escriptor Francesc Serés, un optimista de mena, guanyador del Premi Nacional de Literatura i el Premi Ciutat de Barcelona, que aquesta setmana ha publicat El primer any. És un llibre en què narra tot el que passa al voltant del naixement del seu fill i els primers 12 mesos de vida. Ara al suplement rebem per primera vegada un home que respon al nom de Franz i de Francesc, depèn on l'enganxis. A 11:15 a.m. Francesc Serés, bon dia, bona hora.
Bon dia, gràcies.
Hem començat a ritme de Leonard Cohen. No és gratuït que soni Leonard Cohen. On et porta, tu, Leonard Cohen, aquesta cançó que hem triat?
És la cançó on explica que hi ha una esquerda per on es filtra la llum, no? I crec que és un resum o una premonició de moltes converses i de molts pensaments, de moltes línies ara mateix de l'actualitat, no? De dir, què passa amb tots aquests problemes que tenim a sobre, com encarem un futur pròxim amb una mica de no tan sols de projecte, que això és més tècnic, o és més, sinó de mirada, no? Mm.
Ring the bells that still can ring, una manera de dir que, en lloc de buscar la perfecció, hem de celebrar les coses que encara funcionen.
Bé, hi ha un adagi de això no era una mica esnova, això, però d'un filòsof que diu, bueno, diu el sistema ens vol tristos, no? El sistema ens vol tristos. I és molt difícil lluitar contra això des d'una consciència, no? Des d'una consciència de com van les coses, de com funcionen, de... Amb tota la informació que tenim avui sobre l'economia, sobre les guerres, l'actualitat immediata de totes les catàstrofes, no? Impedeix també una mica la reflexió de dir, bueno, molt bé, som aquí i com podem pensar-ho d'una altra manera, no?
Qui et diu Franz a tu?
A mi em diuen Franz quan ja no se'n recorden de que és massa complicat Francesc, perquè clar, Francesc ho associen a Francesco, a Àustria, ho expliquem una mica perquè som a Àustria vivint, i clar, Francescos n'hi ha molts, perquè Àustria és molt a prop, Itàlia és molt a prop, és a 3 hores de cotxe, no? Però clar, Francesc és nom de dona. Aleshores, has de buscar alguna cosa que sigui ràpida, no? I diuen Franz, dic sí.
Franz.
I queda tu.
No només vius a Àustria, sinó que vius a Graz. Què se us hi ha perdut, allà? Com és que heu anat a parar a Graz?
La vida. Hi ha una cosa que està molt bé, de vegades l'explico, que les millors coses que m'han passat a la vida han passat de manera inesperada, no? Sense planificar-les gens ni mica. I, per exemple, el fet d'escriure el primer llibre, el fet de començar els primers estudis, o el fet d'anar a Berlín, i ara el fet d'anar a Graz. Estàvem a Berlín i la meva dona havia de tornar aquí a acabar la beca postdoctoral, i jo em volia quedar a Berlín. Aleshores li va sortir feina a Graz i dic, bueno, provem-ho a Graz. O sigui que estem allà per la meva dona, perquè té una carrera professional molt interessant.
A què es dedica ella?
Ella és lingüista teòrica. Mm.
Quants trasllats has fet tu al llarg de la teva vida?
Si els compto tots, són 30 i escaig.
30 i escaig, eh?
Sí.
Mira, que a mi només de pensar-hi a...
Sí, però és
jo amb 3 ja n'he tingut prou.
Són trasllats més estratègics, no? Perquè no arrossegues tantíssimes coses, i després amb el temps has tingut una base que s'aïdi amb una casa que, que vaig arreglar i tot plegat. Però sí, només a Berlín vam estar a 3 pisos, després a Graz n'hem estat a un altre, aquí a Barcelona, com ell estudiava, sí, molts pisos, és que he estat a la Garriga, als Hostalets, a Olot, al Santa Pau... Sí.
Leonard Cohen, amb aquest àndem, és una cançó que dona peu per presentar El primer any, un llibre, com dèiem, en què comparteixes la teva experiència com a pare primerenc, et fas preguntes que prenen una especial transcendència en el moment present, com per exemple, per què tenim fills, o per què l'esperança s'ha convertit en el bé més preuat dels nostres dies. Farem un apunt de la crònica internacional, perquè crec que és interessant comentar-la amb tu, i entrarem de ple també amb aquesta paternitat i amb aquest llibre que proposes. Però desgrana'm una mica aquesta idea d'esperança i aquest optimisme que desbordes, tenint en compte cada dia l'informatiu que ens toca explicar al món.
Suposo que hi ha circumstàncies personals, circumstàncies generacionals, col·lectives, polítiques. Clar, la meva dona és russa, venim d'una etapa molt dura d'una guerra amb molts amics implicats, és a dir, això també ha tingut una pressió psicològica sobre nosaltres important, no ho negaré, i circumstàncies que després et fan pensar la quantitat de situacions quotidianes nostres que no tenen res a veure amb un bombardeig o amb un atac frontal d'un exèrcit, o amb els drons, o amb les explosions, o a que t'emportin familiars al front. clar, això ho has de gestionar d'una manera que no sigui cínica, que no sigui un optimisme desmenjat, que no sigui un optimisme, sinó que sigui un optimisme mínimament compromès que et permeti pensar que demà tornarà a sortir el sol i que bé, no, com a mínim no ets allà, no? Jo tinc, jo tinc amics i tinc família, tant de, ara tant d'aquí, perquè tinc família d'aquí, de Catalunya, que se n'ha anat allà, tinc molt bons amics al front, cobrint les notícies, i vivint-hi, també. Mm. Això ha estat també un mecanisme d'erosió permanent i que t'obliga també a repensar-ho tot. Dius, bueno, no és que m'estigui passant a mi directament, però li està passant a gent que m'estimo molt i això no, és impossible no tenir un grau d'empatia. I de fet, t'està passant a tu perquè no es pots portar el teu fill a que el vegui la família a Rússia. Mm. O sigui que això hi és, i has de mirar de trobar les estratègies d'una banda teòrica, és a dir, que hi hagi un rerefons, que algú t'ho pugui explicar, però d'altra banda també personal, no?
I tot i així decideixes ser pare i tenir un fill. A tu t'angoixa, per exemple, la idea que el teu fill pugui fer el servei militar?
Sí, sí, perquè tinc família...
Tu no el deus haver fet.
Jo no l'he fet, jo tinc família a Rússia, que no és que hagi de fer el servei militar, és que han anat al front. Mm. Família. Mm. Família vol dir política, però cosins. Clar, això...
I heu perdut familiars al front?
No encara, gràcies a Déu.
Com ho gestiones, això, a nivell familiar?
No, mirant de no parlar-ne molt...
No en parleu?
No en parles molt, mires que tot estigui en ordre, mires que tot estigui correcte i tirant-ho endavant. I no parlant-ne molt, però parlant-ne quan toques, és a dir, que no... Fet la conversa també un moment d'una certa, no gravetat, però sí importància per no bastardejar-la, per no fer una cosa gairebé d'autoajuda, no?
Em consta que tens certa admiració pels escriptors que van a la guerra, Hemingway, Orwell, Joan Sales...
Bueno, això és del llibre anterior, i aquest llibre es relaciona... De fet, podria ser la segona part del llibre anterior, eh? Suposo que és aquella mirada que també teníem molta gent encara de la nostra generació per la proximitat de les guerres europees, no? I de tota aquesta, no sé si dir-ne èpica, perquè tampoc és una èpica el que expliquen aquests, en molts casos aquests escriptors, però és impossible no llegir autors admirats que et diuen tot escriptor hauria de passar una guerra, no? Per saber quin és el marge aquest marge d'experiència humana, no? I de fet els llegim per no haver-ho de passar, aquesta és la part bona. Mm. I tens molts bons llibres sobre aquests dilemes, sobre aquestes experiències que t'eviten i que passar-la i que et poden situar en el lloc de l'altre. Aquesta és la gràcia, no?
En quin moment vas saber que de la teva paternitat en sortiria un llibre?
No, jo porto diaris, per tant, hi ha molta matèria acumulada, no de la paternitat, sinó de gairebé tot el que em passa a la vida. És a dir, que hi ha molta pàgina escrita, moltíssima pàgina escrita, no? Això és una cosa que no he deixat de fer mai. Hi ha moltíssimes llibretes a casa. Mm. I aleshores sí que va haver-hi un moment que em vaig trobar dues iaies al parc, i tenien una història molt particular i va ser com una coincidència d'aquells moments d'il·luminació, de dir, això ho ha d'escriure ja definitivament com una cosa llegible. I me'n recordo que després d'aquest esdeveniment van sortir l'endemà com a 8-9 pàgines i li vaig enviar a l'editor una mica, i dic, crec que aquí hi ha alguna cosa, mira tu també amb altres pàgines, que li recordo que li vaig enviar ni passades a l'ordinador, a net, és a dir, li vaig enviar fotografiades dels dietaris, i m'ha dit, hi ha alguna cosa, mirem-ho, no?
Grata una mica més.
Sí, parlem-ne.
Clar, estic pensant, el teu fill va néixer a Àustria, per tant, deu tenir passaport o... quantes nacionalitats?
No, tu tens una nacionalitat, no, això passa en molts pocs països, és un dels malentesos. No, tu ets espanyol, no? El llibre és tan fàcil. Però ets espanyol o ets rus? I rus ser rus ara és massa arriscat, per tant...
Per tant, tens un fill que és espanyol.
Sí, tens un fill que és espanyol i...
Malgrat haver nascut a...
És que no té res a veure. Jus solis i jus sanguinus. És a dir, hi ha pocs països que... Per exemple, que és als Estats Units, que tens la nacionalitat... No em voldria equivocar, amb els oients. Mm-hmm. És a dir, però no, tu tens la nacionalitat dels pares.
Va, una cançó perquè et sentis com a casa.
We all give the best every minute of the hour. Don't think about the rest.
El Francesc Serés, que acaba de publicar el primer any, ho fem en banda sonora de Opus, un dels grups més famosos d'Àustria, que a més és de Graz, no?
Sí, sí, sí.
Vull dir que ja ho hem lligat.
És banda sonora d'uns anys d'adolescència, eh? Vull dir...
Sí. Quants anys té ara la criatura?
Ara té 20 mesos.
20 mesos. Encara comptes amb mesos. Hi haurà un moment que deixaràs de comptar amb mesos i començaràs a comptar
sí,
amb anys.
Sí, encara no els teto.
A partir dels 24...
Ja està.
Ja deixes de comptar amb mesos. Estava molt content, però el cert és que encara no sé descriure en què consistia aquella alegria. I he pensat tots aquests temps en la dificultat, en la impossibilitat de descriure-la. S'actualitza cada vegada que estem junts i crec que s'ajunta amb l'alegria dels pares i dels fills d'arreu i de la història, a la vegada tan particular i a la vegada tan, tan col·lectiva. Així és com expliques al llibre la primera vegada que agafes el teu fill en braços a l'hospital i aquesta conversa que tens amb ell... Bueno, conversa no, perquè no hi ha rèplica.
Monòleg.
El teu monòleg i les preguntes que li planteges, no? Què li preguntes?
Li pregunto moltes coses. És un moment que estem sols, ell i jo, esperant que arribi la meva dona, que l'estan cosint de la cesària, i que estem 45 minuts, més o menys, tres quarts d'hora, una mica més, sols, no? I clar, és aquell rostre tan enigmàtic. Deixa'm que digui que penso que està ben triat aquest tros, aquest fragment que llegeixes, perquè és, diguéssim, el revers del que no va al llibre, no? És quan hi ha coses que no pots, que ja no pretens explicar. No és un llibre sobre l'alegria, no és un llibre sobre, diguéssim, els consells o les percepcions de la paternitat. No, és un llibre gairebé sobre els altres, no? Sobre tot aquest catàleg de personatges i que evita precisament aquestes parts més toves, no? D'estètica tova, que podrien fer descarrilar el llibre, no? I que li preguntis coses al teu fill, doncs sí, li preguntes, perquè és que no és com un esfinx, no? És un rostre sense encara, no? Que no té expressió i ho vaig trobar enigmàtic, de dir, bueno, què sap? Que nosaltres no sabem, no?
I aquesta capacitat que tenim els humans d'estimar una cosa nova que encara no coneixem i és desconeguda i ens diuen que és el nostre fill, però tu has de creure, has de fer com un acte de fe, no?
Has de fer un acte de fe. Bueno, és que has de fer gairebé un acte de fe de pensar que això funciona, és a dir, que funciona d'aquesta manera, és a dir, que al final hi haurà una cèl·lula teva i una cèl·lula d'una altra persona que funciona així, no?
I ara ens estimarem, no?
Sí, i ens estimarem, però a més... Perquè tu has de creure, perquè saps que hi ha una teoria científica i que hi ha científics que ho han estudiat i que diu, mira, aquestes són les cèl·lules i aquest és el procediment. Però el pensament màgic és molt més interessant, no? Acompanya l'altre, saps que hi és, i per això pots desenvolupar un pensament de dir, bueno, això no és només això.
Al·lucino bastant perquè expliques també que va ser una mica prematura la criatura i que tu això ho vas poder preveure. Com a pare aquí, que se sent al·ludit d'una criatura prematura, en el meu cas, t'asseguro que jo vaig preveure moltes coses, però que el meu fill naixeria abans d'hora no ho vaig veure venir. Com vas ser capaç de veure que el dia que
això
tocava...
Fa una mica de vergonya, això fa una mica de vergonya perquè va ser uns mesos i una temporada gairebé d'una clarividència i d'una tranquil·litat i d'una seguretat. Jo tenia algunes coses molt clares, com per exemple que arribaria abans.
Tu sabies que arribaria abans?
Bueno, sí, jo tenia la certesa... Jo vaig pensar, dic, no... Sempre em deia la dona, diu, bueno, és que és molt... Dic, no pateixis que arribarà abans. I també tenia la certesa o la sensació que aniria bé, és a dir, que no havíem de patir. És a dir, altres vegades has tingut por de tenir sensacions de que... Però no, això i coses com... Sí, diu... ara hem de pensar noms, dic, és que al mes, o estava ja, o al dos mesos, dic, no, és que serà un nen. Diu, com... Tenies aquestes menes d'intuïcions que potser són unes intuïcions que el cervell te funciona de manera diferent perquè va dopat o perquè va amb un altre ritme, i això es passa, eh? Ara ja no en tinc d'aquestes intuïcions, o sigui, no em preguntis res més de coses perquè no, ja voldria tenir-ne d'aquesta clarividència amb altres coses, però no ha tornat a passar.
Entenc que tu li parles en català?
Jo li parlo en català, sí.
La teva dona li deu parlar en rus?
Sí.
I a la llar d'infants?
En alemany, sí, sí. I els amics, clar, en anglès. Molts amics en anglès.
Carai, però... sortirà amb quatre llengües ja d'entrada.
Aquestes són les expectatives que jo intento...
Rebaixar,
sí, perquè és que, pobre, ja li diem coses com... tanca la porta o porta això i veus que ell reacciona fent-ho, no? Hi ha algunes cosetes, algunes cosetes, però la major part de... Clar, ell quan intenta dir, jo diria que quan li diem què és això, ell no pot discernir si allò és un sabaca, que és com se diu gos en rus, és un gos o és un hand o és un dog. Jo diria que ell encara està dient, bueno, quina de les quatre opcions que aquí em diu tothom he de respondre, no? I no tinc expectatives.
Però les seves primeres paraules, amb quin idioma han estat?
És que, clar, són papa i mama, que són iguals amb gairebé tot, no?
I tu, per exemple, que has fet 30 trasllats i que has viscut a tants llocs diferents, quants idiomes parles?
Jo ara en parlo català, castellà, francès... alemany, anglès i molt poquet rus.
I si et pregunto d'on ets, què em contestes?
Això cada vegada és més difícil. Ara et diria que sóc de Saidí, perquè, és clar, durant molt de temps tenia l'arrelament aquí, entre Olot i Barcelona, però ara fa ja més de 4 anys i mig que som fora i l'arrelament és Saidí.
Més aragonès que català, catalano-aragonès. Com ho he de dir, això?
M'agrada molt ser aragonès perquè, clar, la contradicció que tenen els aragonesos amb el català és molt gran i és molt llaminera. És quan dius que ets aragonès, però parles català, jo crec que és més beneficiós que dir que ets català. Saps?
Estàs en perill d'extinció, eh? Realment.
Estem en perill de... Sí, però...
Tens
però...
aquesta sensació d'estar en perill d'extinció?
Sí,
i tu,
no...
Tu, com a aragonès, dominant el català com el...
Sí, això s'acaba, això té els dies... Això...
Creus que ets l'última generació?
No, perquè hi ha xiquets encara, però realment la pressió és molt bèstia, la manca de mitjans és... No hi ha cap mena de cobertura aèria. No hi ha cap mena de cobertura aèria que tu et pugui assegurar una vida mínimament en català. Això no ha existit, no existirà, penso, amb la correlació de forces polítiques que van sortint, eh? I per no fer-nos cap trampa al solitari ni bastardejar el concepte d'esperança. Tu ja saps que hi ha guerres que a veure, que les has de guanyar d'una altra manera o que les has de traslladar al camp de batalla, a la literatura o com puguis i fer el que puguis allà on puguis. És molt complicat. Eh? Pensa que fa més de 30 anys que ets allà o que ets allà o que vas i vens i que fas la mateixa pregunta. Eh?
Què és el que trobes a faltar? De casa.
De casa, sobretot la família. Sobretot la família ara és important. Els amics també. Ahir per exemple, quan vaig arribar aquí a Barcelona, clar, fa 4 anys i mig que ja no hi vinc, no? I per a Barcelona són com unes petites llumetes, no? Que és on viuen els amics. Els carrers, les adreces, i quan passejo per Barcelona, compto la distància que queda a casa d'un amic, perquè la resta una mica és una ciutat més. No? Ja s'ha convertit en una ciutat més per... Comences a desconèixer-la, no? Comences a conèixer la teva ciutat i comences a no entendre com funciona. Comences a oblidar per on se va, pels llocs, no? I això fa... Però bé, per això suposo que li passa... Que no és una cosa excepcional d'escriptor ni meva, sinó que és una cosa que li passa al 99% de la gent que migra.
I Catalunya, com a immigrant, des de la distància, com te la mires? Com la veus?
Home, ara com a immigrant no ho soc, no me'n sento pas, dir que això és casa també, no? És casa. Com ho veig? Mira, una de les coses que m'ha fet mal, és la... Perquè això per a mi era molt important, la mobilitat. Clar, jo vinc de la Franja, passava Olot, que és gairebé d'extrem a extrem, no? Coast to coast. Baixaves molt a Barcelona i amb el cotxe i amb transport públic o bicicleta o el que fos, tu eres capaç de bellugar-te per tot arreu. Aquesta vegada és un drama el fet de poder anar en cotxe als llocs, poder arribar puntual, no arribar, però arribar puntual, tenir una certa... demostrar que ets puntual als llocs quan te diuen que has de ser i has de tenir una estratègia, que això per a mi ara venint d'altres països El que passa que tampoc no és una cosa que vulguis que senti el tema perquè és dolorós, no? Però és de la cosa que em fa pensar, per exemple, com fallen algunes infraestructures. Per exemple, a Saidí, se'ns en val, hi ha dies que no tens mòbil. Dius, bueno, protestes, però clar, aquestes empreses és igual que Renfe aquí, no? Diuen, com pot ser que no tingueu mòbil? Bueno, i tu com pot ser que no tinguis tren? Saps? Aquesta és una de les coses que m'ha fet mal.
Això és com et mires Catalunya des d'Àustria, però, per exemple, el paper d'Europa com a continent i com a institució, tenint en compte de com et toca de prop la guerra entre Rússia i Ucraïna i ara un nou conflicte també, sí, amb Pedro Sánchez erigint-se com a president de la Internacional Antitrumpista en una Europa que es posa de perfil amb Trump, això tu com...
Comences a entendre moltes dinàmiques, eh? Per exemple, quan t'expliquen coses d'Àustria, penses, bueno, és que Àustria, clar, Àustria encara va estar dividida, com Alemanya. I Viena també va estar dividit com Berlín. Després es va... Àustria és neutral, no està a l'OTAN. Neutral, entre cometes. Té interessos com tots els països a banda i banda, no? Alemanya, clar, té... És fàcil parlar de Rússia quan no la tens allà al costat. Només hi ha un país que és Polònia, que ha patit tot el que ha patit. Llegint, viatjant, sobretot viatjant, coneixent la gent, veient com s'han desenvolupat els Balcans, que els tens allà mateix, que és Hongria. Hongria la tenim a 3 hores, o a 2 hores. És difícil, sense cunyadejar, aviam, sense dir tòpics i clixés, i sense abundar en coses que són àmpliament reconegudes, és difícil explicar-ho. El que sí que és, hi ha dues coses que per a mi són importantíssimes. És la Unió Europea sense guerres, que això ja és moltíssim veient el que passa al món, i la segona és tots els avenços que per a mi són importantíssims, com són la sanitat, una educació que pogués ser de qualitat, si tinguéssim això, amb un mínim d'estabilitat i seguretat, una sanitat que et pugui curar ton pare, ta mare, el nen, tu, i una educació que pogués sostenir un sistema econòmic que pogués fer això viable, per a mi ja seria tot.
I la casa està tan buida com es nota que has marxat. He mirat les teves fotos i aquests ulls són un mirall.
El suplement conversant amb el Francesc Serés, que acaba de publicar el primer any. Tornem a tota aquesta qüestió de la paternitat, Francesc. Has estat pare amb 51 anys. No ets ocell de primera volada. A veure, aquesta expressió jo no l'havia sentit mai, però... me l'han posat aquí i,
sí, sí, sí.
Jo i això deu voler dir d'alguna manera que has trigat una mica més del compte.
Sí, això és l'expressió que ens diuen... O sigui, el llibre passa per molts països. El llibre és... Per mi és una galeria de personatges que es congrien al voltant... Aquí el meu fill el que fa és d'am, d'esquer, no?, per tots aquests que ven. I aquesta és una expressió que me la diu una cambrera d'una àrea de servei a Itàlia, un dia que... un diumenge que venim a... Clar, has de travessar dues vegades als Alps per arribar aquí, no? I quan fa mal temps és complicat, la veritat, a l'hivern. I a l'estiu de vegades, també. I em veu entrar amb el nen al coll i després de cobrar-nos ve corrents cap a nosaltres i té moltes ganes de parlar. I nosaltres una mica estranyats, perquè també no és fàcil, no? No és habitual que una cambrera vingui a parlar tanta estona amb tu, pensant que ens havíem deixat alguna cosa, que havíem fet alguna cosa mal fet. I no, resulta que ella necessitava o volia tenir ganes de parlar amb algú perquè havia estat mare als 45 anys. Clar, no deixa de ser... Ja no és cap... Evidentment no és cap tabú, però no deixa de ser una cosa que està, diguéssim, amb un percentil de la campana de Gauss molt, molt, molt allunyat, no? I no té tant, no, potser no tenia tanta gent, no?, amb qui parlar, i estava molt contenta de trobar una altra parella. I va estar amb nosaltres explicant-nos, doncs, com havia anat, què havia passat, per què sí, per què no, tots els dilemes amb els quals ens enfrontem tots, no?, a l'hora de tenir...
Parlava fa uns dies amb l'Enric Comà, que és pare solter, i em deia que des que era pare, i a més en el seu cas ho havia fet sol, d'un nen adoptat, pensava molt sovint de ara no em puc morir. També amb el sentiment afegit de que no puc tornar a deixar un nen orfe, el meu fill orfe.
Clar, clar, clar.
Tu penses també ara no em puc morir, ara que has estat pare?
Un molt bon amic, que és una mica animal i una mica tràgic, també, és un molt, molt bon escriptor, em va dir, jo quan vaig tenir la filla vaig saber que no em suïcidaria. Ell va dir, ho va fer així, ho va fer encara més, un punt més. Sí, és com tornar a posar un dels teus comptadors a zero i vols que aquest comptador duri molt, no? I per tant dius, bé... ja ho has fet tota la vida, descuidat i tot plegat, però ara potser amb un punt més, no?, de consciència. I, per exemple, coses com... hi ha un capítol que no hi és aquí, que potser sortirà algun altre dia, que és una reunió que fem amb uns amics perquè algú ha ofert una moto una moto molt ben cuidada, una moto de cross dels anys 80, que és una peça fantàstica, però és una animalada, aquella moto. I dubtem... I a mi era la moto que jo somiava, però, clar, és una moto que et matarà. No, et matarà perquè és molt difícil dominar-la. Bé, ja intentar engegar-la et pots trencar la cama. És a dir, hi ha casos, eh? És una bèstia. I és allò de dir...
Ja, de renunciar.
Ja no és per mi.
Són sí, les renúncies.
Sí, no passa res, és a dir, és una renúncia molt petita.
Ah, et falta plantar l'arbre, o ja ho has fet?
No, això, gràcies a Déu, ho vam fer moltíssim a casa. He plantat
de tot.
Milers d'arbres.
Què és més difícil, plantar un arbre per un fill o escriure un llibre?
Jo diria que guardar un arbre, escriure un bon llibre i pujar bé un fill. Això és la veritablement difícil. Fer la base, fer-ho bé.
El primer any, el nou llibre del Francesc Serés, que avui ha presentat el suplement. Molta sort, moltes gràcies i ben tornat.
A vosaltres, moltes gràcies.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Vols estudiar una enginyeria?
A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
Participa en la jornada de sessió informativa del 12 de març. EUS.cat.
Hola, me'n vaig al súper del Corte Inglés a fer la compra. Hi ha ofertes de carn de Vall de l'Esla que només se'n troba al supermercat del Corte Inglés. A més, per compres superiors a 25 euros al súper, ens donen 5 euros de regal per properes compres de carnisseria. I he vist l'ampolla de litre de l'oli d'oliva verge extra carbonell amb un 70% en la segona unitat. Molt bé, no?
Supercor i percor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
una cullerada de silenci,
dos reflexos de llum,
5 quilos de cadira
i, si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán.
La periodista afganesa Khadija Amin no sap on són els seus fills.
Des que salieron de Afganistán, su padre no me da información, que dónde están, cómo están.
L'exmarit va aconseguir que la declaressin morta perquè no pogués reclamar-ne la custòdia.
Que estoy como muerta, que no vivo.
Refugiada a l'estat espanyol, lluita per visibilitzar la situació de les dones a l'Afganistán.
Hasta que no tenga sus huesos rotos o que no tenga heridas abiertas, no puede denunciar.
Sandra Martínez, de l'Institut Català Internacional per la Pau.
Hi ha resistències individuals on hi ha de per si resistir és persistir i és sobreviure, no?
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Plantar cara a l'opressió.
Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El Mercat de les Flors presenta El meu refugi galàctic, un espectacle de la companyia Azcona Tolosa per a tota la família. Tant els infants a partir de 5 anys com els adults se submergiran en una aventura en què construiran un refugi, desxifraran mapes i viuran aventures galàctiques. Del 7 al 22 de març, El Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
L'11 de març, el Teatre Acadèmia estrena en exclusiva Pinocchio, o El espectáculo de la paternidad, la nova creació del director d'Isidoro, després del seu èxit internacional. Una aproximació per adults sobre el desig de ser pare, l'amor i els vincles amb els fills. Més informació a teatreacadèmia.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna.
L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tota Europa.
Continuï tot recte 30 minuts.
10 episodis en ruta per l'AP7. Des d'un carregament sospitós la nit de Nadal, un segrest a Barcelona, un túnel secret a la Costa Brava o un narco que només condueix escoltant Mozart.
Són de música clàssica, ¿verdad? Digo, sí, señora gente, me relaja.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'app web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.